Parlem de sexe?
Doncs parlem-ne una temporada més. Comencem una nova edició del Parlem de sexe amb la Laura Clotet. Laura, bon dia.
Bon dia.
Amb moltes ganes d'encetar una nova temporada?
Amb moltes ganes, molt descansada.
Doncs els nostres oients, jo crec que han fet els deures, aquest estiu.
Han tingut temps.
I déu-n'hi-do les trucades que hem rebut. Comencem. Primer, recordem, el telèfon on ens poden enviar les seves consultes.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Vinga, i la primera pregunta d'aquesta nova temporada és aquesta.
Quins aliments són afrodisíacs?
De temporada?
De temporada en temporada. Hem fet la pregunta dels aliments, ens cau cada temporada i, a més a més, sembla això al principi de la primavera, al principi de l'estiu, no? Bueno, no sé, ara això entre estiu i ja a prop de la tardor. La veritat és que, com dèiem, no moltes vegades a la temporada passada, és afrodisíac tot allò que a nosaltres ens agrada, no? Perquè menjar és un plaer i combinar-ho amb la sexualitat doncs segur que fa que gaudim més, amb la qual cosa jo us diria que el més afrodisíac d'un sopar és la companyia, això sens dubte, així és que buscar una bona companyia, un lloc que us agradi, un espai que sigui càlid, i a partir d'aquí buscar aliments que us agradin, que no feu allò de m'ho menjo perquè uf, a l'altre li agrada i així el faig content, no, perquè si no estic disfrutant el menjar ja perd caliu, no? I a partir d'aquí sí que es parla molt, que és bastant, entre cometes, no? Afrodisíac, que és el que us dic, cadascú que li agradi, però sí tot el que es pugui menjar amb les mans, no? Per aquest al·licient d'augmentar el tacte, així és que per aquesta temporada, doncs, no sé, aneu buscant, no us diré que us mengeu alguna sopa amb els dits, perquè això afrodisíac en té molt poc,
no.
I d'eròtic menys, però bueno, sí buscar, doncs això, no? Els espàrrecs, buscar fruita, que bueno, a més, no pensem sempre en els plats.
La xocolata, el marís, no? També
sí,
diuen molt, o és un mite?
Sí, i sobretot quan arribem als postres, potser pensem en altres recipients, no? Potser la pell pot ser un recipient, pots menjar de les mans, del melic d'algú, i potser és més afrodisíac que el que hi posis, segur.
Doncs mira, amb aquest missatge em quedo, perquè segur que al nostre oient li agrada. Seguim.
Per què creieu que els anticonceptius estan enfocats cap a la dona i no cap a l'home?
Bona pregunta.
La veritat és que, sens dubte, hi ha un tema pues, social, vivim en un patriarcat i això és així, és algo que a nivell contextual i transvers no podem oblidar, el tipus de societat en la que vivim, i durant molts anys s'ha investigat pues, el que fa el cicle femení i els anticonceptius estan lligats al control d'aquest cicle hormonal femení, és per això que la gran majoria estan orientats a la dona. També és veritat que l'embaràs físicament el viu la dona, no? Encara que quan una parella està embarassada vingui a dir, estem embarassats, sí, sí, el que tu vulguis, però qui portarà el pes, qui augmentarà els quilos i qui li modificarà el cos és la dona, amb la qual evidentment la responsabilitat sempre és compartida, però la dona també té la seva responsabilitat, no? I això fa que fins ara, precisament perquè nosaltres volem controlar el nostre cos i controlar aquesta anticoncepció, estava en mans nostres. Això no treu que puguem buscar alternatives i buscar pues, anticonceptius masculins, que en fet s'està fent. Però, evidentment, la responsabilitat final és compartida, però el nostre cos és nostre, no? Si estàs un dia amb algú que arriba el moment que hi ha anticonceptius masculins, però ell es deixa la pastilla i pel que sigui en aquell moment no t'ho ha dit, si et quedes embarassada, qui haurà de decidir una altra vegada, tornes a ser tu, no? Llavors, està clar que s'ha de compartir la responsabilitat i que hi ha d'haver, no?, anticoncepció també masculina, però el nostre cicle està molt més ben estudiat, és més conegut i només per aquesta llibertat que nosaltres puguem decidir, penso que es va començar per aquí i ara és en tot el món del feminisme que s'està intentant, no?, que realment hi hagi anticonceptius masculins, per què no? Però cada parella, en tot cas, encara que arribin a sortir, haurà de decidir qui pren les pastilles, qui pren les hormones o qui fa el que hagi de fer per no quedar-se embarassat.
Uh-huh. I com sempre, doncs, poden anar doncs, als nostres metges de capçalera per trobar doncs, quin és el mitjà més adient, no?
Sí.
Segons l'edat, segons el tipus de parella, això també és important.
Sí, l'anticoncepció sempre depèn dels factors de salut de base i una mica de les necessitats, no? Si només volem evitar embaràs, si també volem evitar malalties de transmissió sexual, però tot el que és hormonal, sobretot, hi ha diferents formes de prendre-s'ho, però no deixen de ser un bloqueig del cicle menstrual femení. Ara per ara no hi ha res més legalitzat.
Doncs nosaltres el que no ens volem perdre són les preguntes dels nostres oients, que venim amb moltes ganes aquesta nova temporada. Continuem.
Amb la calor baixen les ganes?
La veritat és que amb l'estiu que hem tingut és una gran pregunta. Podríem fer un qüestionari a l'audiència. La veritat és que depèn. Depèn
on et trobis, no? Si estàs a casa, si estàs de vacances...
Jo sí que us diria que depèn molt de la persona.
I de la persona, evidentment.
No? Hi ha gent que és molt d'estiu i gent que és molt d'hivern. Hi ha gent que és molt d'hivern i que l'hivern li encanta i li posa piles i tots coneixem gent així. I hi ha gent que és molt d'estiu i que l'estiu és més energètic. Amb la qual cosa aquí sí que depèn molt de l'energia de la persona, no? Evidentment, la calor extrema, baixa energia, fa que el teu cos estigui més pensant en regular temperatura que una altra cosa. Molta gent, quan fa calor, també té menys gana, tens menys ganes d'efectivitats, només tens set, amb la qual cosa us diria que en una calor extrema probablement no és una gran opció de posar-se a fer un exercici físic ni enganxar-se amb ningú, no? Ara, si quan fa calor al carrer i arribes a casa tens aire i et treus la roba perquè l'aire t'has passat
i a partir d'aquí
una bona dutxa ja hi som, no? Però sí que us diria que sobretot això, que hi ha tipus de persones que són molt d'estiu i gent que és molt d'hivern. Uh-huh. Independentment de la calor, el que sí que té l'estiu són les vacances. No oblidem mai que a vegades associem, no? Ah, jo és que l'estiu... tinc més ganes, deu ser la calor, no? Potser és que estàs de vacances, no treballes, estàs més relaxat, més tranquil, tens més temps. Vull dir que és veritat que el tranquil·litzar-nos, estar relaxats, sí que dona més peu a tenir relacions i a disfrutar més.
Si se't trenca un preservatiu, com has d'actuar?
La veritat és que aquesta pregunta és important perquè a vegades només pensem en la possibilitat d'embaràs, no? Quan se't trenca un preservatiu, tothom, o qui més qui menys, sap que s'ha d'anar a buscar la pastilla del dia després i sabem que tenim això, màxim 48 hores, 72 de marge, però no caiem massa en que quan es trenca un preservatiu hi ha hagut risc d'embaràs, també hi ha risc d'infeccions de transmissió sexual. I al mateix temps que tenim per prendre'ns la postcoital, la tindríem, per exemple, si sospitem que la persona amb qui podem estar té un VIH, vale? Amb la qual cosa també tenim 72 hores si sospitem que aquella persona pot ser de risc per fer-nos un VIH, amb la qual cosa us diria que si sospita un preservatiu amb una persona que coneixeu poc, demaneu-li una analítica, sense tallar-nos un pèl, preguntem-li si té alguna cosa, perquè el marge de temps que tenim per fer actuacions preventives és molt baix. I a partir d'aquí, com a mínim, un cribatge d'infeccions de transmissió sexual de la resta de malalties. No hi ha només de l'UVIH, que seria la més greu en aquest sentit, però totes les altres, sí, passen, el semen passa, per poder-nos quedar embarassada, passen totes les infeccions. Amb la qual cosa, recordeu, 72 hores per embaràs i UVIH, i per la resta d'infeccions no corre tanta pressa, però sí que val la pena que si se'ns peta un preservatiu fem un cribatge de tot, no només pensem en l'embaràs en aquest cas.
Clar, perquè així ens quedarem més tranquils, com sempre, no només ens ho passem bé al Parlem de Sexe, sinó també oferim informació de servei. Continuem.
A partir de quantes parelles es pot considerar que tens experiència?
Bueno, doncs depèn molt,
sí,
no?
Sí, perquè ja aquí es queda amb una parella per tota la vida,
I va adquirint experiència. La veritat és que l'experiència no depèn del número de persones, que això és... La pregunta és molt interessant, perquè hi ha gent que s'ho pensa, no? Ostres, a partir... No, jo en sé molt perquè he estat amb molta gent. Bueno, si jo he estat amb molta gent, però he fet el mateix amb la primera que amb les altres 40 i no hi he après res, doncs no tinc experiència, perquè no he canviat la forma de fer les coses, no he modificat pues els meus hàbits, ningú m'ha ensenyat res, no? En canvi, si tinc una sola persona a la meva vida, però som gent que innovem i que ara provem coses i que ara millorem comunicació i que ara fem una pràctica diferent i que ens ho estem passant bé 40 anys, estic convençut que l'experiència d'aquesta parella és increïble. En canvi, una persona que tingui 40 parelles però no s'ho passi bé perquè algo falla però no és capaç de parlar-ho, doncs no, per mi no és una persona amb experiència. Amb la qual no depèn de les parelles, sinó de la quantitat de persones i de temps que has dedicat a millorar la teva vida sexual.
Diuen que si et fas moltes palles et quedes petit o que et surten grans, no? Si és un mite, és alguna realitat, si hi ha alguna manera que estigués demostrada.
Ostres, aquest senyor havia anat a alguna escola de l'Opus, eh?
Home, és que això era molt Dantes, no?, que es deia.
Sí, home, i ens quedàvem secs i, bueno, i a més els espermatozoides tenen un número limitat i si et masturbes molt després no pots ser pare. Bueno, és increïble, les coses que s'havien arribat a dir és absolutament increïble. I tot
fals,
això,
tot
si
això
eres home...
Fals.
Sí, tot això és fals, però a més tot això si ets home, si eres dona anaves directament a l'infern, o sigui, no, ja era el colmo, no? Tots els mites sobre masturbació són falsos, una masturbació senzillament és una forma d'autoconeixença, una forma de plaer personal, que cadascú té la seva mètode, el seu ritme, el seu lloc preferit, amb els estímuls que vulgui, i tot això és bo per conèixer-se a un mateix, saber què et ve al cap quan et vols masturbar o quan t'estàs masturbant, alimenta fantasies. L'únic que s'ha de demanar, que la masturbació, i que sí que s'ha de deixar molt clar des de que els nens són molt petits, que és una cosa privada que es conserva des de la intimitat i que s'ha de fer en espais tancats i sempre pues, amb persones que vulguin estar allà, no? Vull dir que el que no podem és acceptar una masturbació pública si hi ha gent implicada que no vol estar allà, o masturbació forçada davant de gent que no hi vol estar, però és buscar la intimitat, el moment, el temps, i a partir d'aquí disfrutar-la sense prejudicis, sense mites. I això és molt important, perquè tota la gent que ha tingut aquests prejudicis i aquests mites, sovint tenen problemes amb el plaer, amb la masturbació, perquè no es donen permís, no? A vegades en fred ho tenim molt clar, o m'esteu escoltant i dieu, ostres, sí, sí, això ho tinc claríssim. Sí, sí, ho tenim molt clar, però quan ens hi posem el nostre cos es bloqueja. Què li passa al nostre cos? Sovint l'únic que li passa al nostre cos és que té tatuat aquest això és dolent, això és dolent, això és dolent, i si no, fem aquest pas de, uf, ho deixo passar, això no és dolent, ens donem permís i em poso a disfrutar, però si no ens donem permís, sovint aquestes coses les tenim tan a foc que ens bloquegem físicament, encara que en fred tinguem molt clar que això és bo.
Totalment, i a més que l'autoexploració és el primer pas, no?, per arribar doncs, a aquest plaer, a conèixer el propi cos i a l'experiència que demanava abans l'altre oient, no?,
sí,
aquella experiència que es desitja.
Sí, sempre per tenir una bona sexualitat hi ha dues coses, no? Primera és conèixer, i la segona és saber comunicar quan el que volem és compartir aquest plaer, què ens agrada i com aconseguir-ho, no? Perquè si no ens coneixem no podem dir què ens agrada, però si sabem què ens agrada i no ho sabem dir, tampoc aconseguirem que ens facin el que ens agrada, amb la qual cosa les dues coses són com bàsiques per aconseguir un plaer compartit. Quan és sol, amb una de les dues en tens prou, però sempre que ens donem permís.
Sempre, sempre donem-nos permís, com diu la Laura Clotet. Nosaltres ara donem permís a la següent pregunta.
La primera vegada és igual de dolorós per les noies que pels nois?
De fet, aquesta pregunta és molt interessant perquè la primera vegada no ha de ser dolorosa, ni per les noies ni pels nois. O sigui que la resposta ha de ser sí, és igual de no dolorós. En el moment que una noia o algú en veu femenina i el gènere la determina ella, però de pregunta això és que es pressuposa que la primera vegada per les noies és dolorosa. I això és un mite que ens fa molt de mal en el plaer. Si jo, quan he de començar a tenir una relació, estic pensant que em farà mal i que patiré, però que allò ho he de passar perquè és el que em toca, és impossible que comenci disfrutant les relacions. I no oblidem que com es viuen les primeres relacions és la clau de com es viuen la resta de la vida. O sigui, les primeres relacions ens marquen moltíssim, així és que serveixi aquesta pregunta, traiem-nos del cap totes les noies que ens estan sentint de l'edat que siguin, que la primera vegada ha de ser dolorosa. No ho ha de ser, la primera vegada ha de ser relaxada, tranquil·la, de confiança, i a la mínima que hi hagi mal es para, perquè si hi ha dolor no hi ha plaer, i quan hi ha dolor és perquè estem fent algo que no toca, perquè no és el moment, perquè no hem dilatat prou, perquè no estem prou lubricades, per mil coses, però no perquè hagi de ser dolorosa ni perquè s'hagi de trencar un himen, que és una membrana superfina que allò no fa mal quan es trenca. I així és que la primera vegada ha de ser super, super, super gratificant, tant per uns com pels altres, perquè és el que determinarà que aprenguem a disfrutar el sexe. Així és que dolor zero en el sexe, sempre plaer.
Va, i la següent pregunta.
Aviam, jo no entenc per què diuen que les noies, o els nois, no sé, però jo parlo de les noies perquè soc una noia, els agrada per al cul, perquè a mi no m'agrada. És que a mi, per exemple, t'intenten convèncer dient que t'agradarà més, però és que no, perquè fa molt mal.
Ella ho té molt clar, eh?
Sí, la darrera no tant.
La darrera no tant.
Les preguntes amb claca. Mira, la veritat és que venim d'una pregunta d'això, quan fa mal i quan no. Jo us dic el mateix. El sexe anal no ha de fer mal si es practica correctament. Vale? Tant si ets noi com si ets noia, tant és. El que sí que és veritat és que així és com per anatomia, la vagina és una mucosa que es dilata amb certa facilitat i per poc excitat que estiguis o inclús amb una mica de lubricant i en casos extrems, si m'apureu, inclús a vegades pues amb excitacions baixes, amb gent que ho fa pues, perquè toca o amb d'altres situacions, es pot aconseguir tenir una penetració sense dolor. Bienal no, l'anus és un esfínter que té l'objectiu de que no surti el que no ha de sortir, això no ho oblidem mai, amb la qual cosa jo, com que l'objectiu és aquest, si no em relaxo no surt res, doncs és una mica el mateix, si no em relaxo no entra res, amb la qual cosa necessitem estar molt relaxats, tenir molt clar que ho fem perquè ho volem fer i perquè permetrem aquest accés. I a partir d'aquí només començar molt lentament, amb mides petites, amb molta lubrificació, amb molta excitació i sempre, sempre, sempre perquè ens ve de gust. Aquesta noia que diu, a mi no m'agrada, a mi em fa mal, jo no vull, ja ho té clar, és que no cal que ningú més li torni a preguntar. No vol, ja està. I sexe anal quan un dels dos no vol és impossible. O sigui, aquí cal relaxació i compromís i entrenament, amb la qual si fa mal no s'està practicant bé. Però això no vol dir que tothom ho hagi de fer ni que per tothom sigui plaent. És plaent per la gent que vol, que ho entrena i que li ve de gust.
A partir de quina edat s'hauria de parlar a la joventut sobre el sexe, les precaucions que han de prendre i com han de fer en aquestes situacions?
Ai, que tard que anem.
Sí, jo quan he dit joventut he pensat,
sí,
arriba tard.
Sí, la pregunta començava bé, però... Amb els nens se'ls ha de parlar de sexualitat, no us diré que des de que neixen, però sí. Des del moment que neixen els nens, ells són esponges del que veuen, del que nosaltres parlem, del que nosaltres sentim, del que fem. Si nosaltres, amb un nen que té 3 o 4 anyets, quan ens dutxem ens tanquem amb pany i clau al quarto de bany perquè el nostre cos és tabú i no el pot veure ningú. O si amb un nen de 4 o 5 anyets, que ell no entén res, quan en una pel·lícula es fan un petó o es comencen a descordar el primer botó, canviem de canal. O si nosaltres visualitzem d'alguna manera que el sexe no ens agrada, que el sexe no va amb nosaltres, mai ens preguntaran sobre sexe, amb el qual s'ha de començar a normalitzar de molt, molt, molt petits. Clar, si quan arriba la joventut el que volem és matxacar-los, de que això és perillós, de que això és dolent, cuidado, preservatiu, que és una mica la línia de la pregunta, anem tard. Jo penso que des de molt, molt petits se'ls ha de dir que el sexe és un plaer, que s'ha de fer consentit, que el que sí que se'ls ha d'ensenyar és a dir que no, això no ho vull fer, i això passa per no fer-los fer petons a les tietes àvies, si no volen fer un petó no el fan, els petons no es regalen ni es xantasiegen, els petons són una cosa voluntària, són una mostra d'afecte, i això és el que els hem d'ensenyar des de molt petits. I a partir d'aquí, treure l'importància. Si jo li dono molta importància al sexe, només parlo de perill, només parlo de riscos, els estic venent adrenalina. És com un Dragon Khan gratis. O sigui, jo no puc entrar amb un adolescent i dir-li «Buah, això és superxungo, això és superperillós», perquè això és el que volen, perill. Amb un adolescent hem d'entrar dient-li «Mira, no et flipis perquè estàs parlant de sexe, perquè sexe en practiquem els teus pares, els teus avis, els teus mestres, perquè si no, no estaríeu aquí tot el jovent». Amb la qual cosa, el sexe és algo normal i tu no ets ningú especial per practicar sexe. Ara, serà superespecial per tu si el practiques disfrutant i amb consentiment de les dues parts, 3, 24 parts, més igual, però sempre amb consentiment, sabent el que t'agrada. Així que el que hem de parlar amb els adolescents és que la seguretat és una font al plaer. Si tu tens clar quin mètode anticonceptiu, si tu tens clar la confiança que l'altra persona està sana, disfrutaràs molt més. Però sempre el risc ha d'anar associat a la falta de plaer, perquè l'objectiu és que disfrutin, perquè allò és xulíssim, no perquè és un risc i no corren riscos.
No sé per què costa tant sempre, parlar de sexe costa, amb naturalitat costa molt, però nosaltres els hi fem fàcil, o sigui que també poden entrar al portal de ràdio sabadell.fm i descarregar-se doncs, el Parlem de Sexe, que tenen un munt de preguntes, informació que segur que ajudarà els pares, que a vegades doncs, anem una mica perduts i tard. L'última pregunta.
Hi ha alguna tècnica que sigui infal·lible?
Ostres, la Laura Clotet s'ha quedat un segon reflexionant i això no m'hi ha passat mai, eh? Clar, és que és molt ambigua, no, aquesta pregunta?
Infal·lible per què?
Bueno, la perquè és la que... recordin, jo crec, no?
Sí,
perquè...
la veritat és que tècniques infal·libles només n'hi ha una, que és tenir molt clar. Jo penso que la tècnica més infal·lible del món és donar seguretat, transmetre seguretat i ser capaç de preguntar a l'altre què vol. Jo no hi ha res que trobo més infal·lible en algú que et digui, escolta'm, què vols que et faci perquè el teu plaer per mi és important. Això és infal·lible, perquè la persona directament bueno, veu que ets algú que sap què vol, algú que té les coses clares i que ets capaç de parlar-les. Vull dir que, a més, li poses molt fàcil. És que no ha de pensar què et farà o què et deixarà de fer perquè li agradi. Sap que ho demanaràs. No? Amb la qual per mi és bastant infal·lible tant per lligar com per disfrutar. I jo penso que em quedo amb aquesta resposta de les milions i mig que podria donar, que ja tornem a repetir, aprofitant que és el primer programa de temporada. Concreteu preguntes, perquè si no contesto el que vull, llavors és important que jo contesti el que voleu sentir o el que necessiteu, no? Perquè amb preguntes genèriques a vegades se'ns en va una mica la pinça.
Però tu ets infal·lible, Laura Clotet. Per això tenim fitxadíssim aquí al matí. Una abraçada i fins la propera setmana.
Gràcies, Raquel.